L'augment del cost de la vida i la dificultat d'anar a fer feina amb el vehicle propi té el seu impacte en el transport públic. Segons el govern, dia 31 de desembre, més de 29 milions de viatgers hauran utilitzat el busor de la xarxa del TIP. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
Del 29 milions de passatgers que hauran utilitzat el TIP enguany, la major part l'hauran fet servir per anar a fer feina. Ho demostren les xifres del Consorci de Transport de Mallorca, que fan evident que el busor més utilitzat són aquells que parteixen a primera hora del dematí i els que circulen entre les 2 i les 5 del capvespre, hores que coincideixen amb els horaris d'entrada i de sortida a la feina.
Yo tengo incluso hijos que lo utilizan hasta la estación en su coche y después van al trabajo, al centro de Palma, van en el tren, les compensa mucho más, huyen autobuses.
Yo no tengo coche, entonces siempre que me de moure, agafo bus.
Por necesidad.
De bus. La línia de bus més utilitzada és la 501, la que uneix Manacor amb Palma passant per Felanitx, Campos i Llucmajor. Tots ells són pobles en gran activitat econòmica i comercial. Augmenten els usuaris del transport públic, mentre que Funcas destaca una xifra relativa a l'augment del preu de l'habitatge. Toni Sastre.
Així és, el Centre d'Anàlisi Econòmic i Social ha triat, com cada any, l'increment del preu de l'habitatge en el tercer trimestre d'enguany, és a dir, de juliol a setembre, que ha registrat un creixement de més del 12%. Per trobar un augment semblant, s'hauria de retrocedir fins fa 20 anys, quan el quart trimestre del 2005 va ser d'un 12,8%.
I les Illes Balears són un dels territoris de l'Estat amb més treballadors autònoms.
O són només per darrere Galícia i Castella i Lleó. A l'arxipèlag hi ha actualment més de 121 autònoms per cada 1.000 habitants. Els àmbits que més creixen són el de les noves tecnologies i el dels serveis. La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors demanen que s'equilibrin les quotes que han de pagar aquests treballadors. El Jeroni Vallcanera és el president d'UTAE.
Que un autònom que guanya 600 euros cada mes n'hagi de pagar quasi 300. Això és el problema, que els autònoms en rendiment més baixos segueixen sent els que més paguen en proporció als que tenen el rendiment més alt.
La Guàrdia Civil ha rescatat un cadàver que surava en aigües del Llevant de Mallorca, entre Cala Millor i Sa Coma.
La principal hipòtesi és que podria ser d'una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears en una embarcació irregular. Des de principi d'any han arribat a les costes de l'arxipèlag al voltant de mig centenar de cadàvers que se sospita que podrien correspondre a migrants.
I a la península, tres persones han mort després de veure sorpreses per una llevissada mentre esquiaven a la zona del Pic Tablato a Panticosa, als Pirineus Aragonesos.
La zona del succés és molt freqüentada pels aficionats a l'esquí de muntanya. L'Agència Estatal de Meteorologia, de fet, manté en aquesta zona la situació de risc d'allaus a un nivell 2 sobre 5.
I en els esports, el Mallorca ha tornat a la feina. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Després de l'aturada de Nadal, l'equip mallorquinista ha fet avui matí la primera sessió d'entrenament en vista al partit de Lliga de diumenge contra el Girona a Somos. I a Som Bibiloni s'han incorporat tots els jugadors, menys Omar Mascarell, que ha de tornar després de quedar eliminat en la seva selecció Guinea Equatorial a la Copa d'Àfrica, Takuma Massano, que tornarà avui cap vespre de les vacances, i Mateo Josef, que té la grip. I en voleibol, la Barca Menorca no va poder ahir revalidar el títol de la Supercopa d'Espanya després de perdre la final contra el Heidelberg Canari en un partit molt disputat que es va decidir el 5è set.
I pel que fa al temps, avui ha estat un dia de tempestes, però Dani Capó, què ens espera a partir d'ara?
Bon vespre. Sí, efectivament, avui ha estat un dia extraordinari, amb tempestes poc típiques d'un mes de desembre, més típiques segurament d'un setembre-octubre, però això comença a tenir les hores comptades. És veritat que demà al matí, primera hora, punts de Mallorca i Menorca, sobretot, encara es poden reproduir alguns ruixats. Puntualment, també poden mantenir-se vius fins mitjan cap vespre, però ja serien plogudes molt locals i irregulars, res a veure amb les plogudes més extenses i més generals que hem viscut avui. I a partir d'aquí, segurament, ja acabaria l'any, tant dimecres com dia de cap d'any, dijous, amb un ambient més tranquil i probablement ja sense pluja després de, Toni, 11 dies consecutius de precipitació a qualque banda de les illes.
I dels ben pendents de com acaba l'any, volien dir, i esperem que aquesta nit de Cap d'Any la cosa sigui favorable. Gràcies, Dani Capó. Queden dos dies, com han dit, per dia 31 de desembre, darrer dia de l'any, en què també, recordem, es commemora l'entrada del rei en Jaume a Palma.
Per això avui han començat les festes de l'Estendard amb la lectura del pregó càrrec de l'escultor Pep Llambies.
De fet, d'aquí una estona hi serem en directe en un informatiu que fa impossible Antoni Sastre, Pere Morell i Maria Eugènia Quegles a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 5 minuts de les 7. L'augment del cost de la vida i la dificultat d'anar a fer feina amb el vehicle propi té el seu impacte en el transport públic. La previsió del govern és que dia 31 de desembre, d'aquí a dos dies, la xarxa de busos del TIP haurà superat el 29 milions de viatgers durant aquests darrers 12 mesos. Segons les xifres del Consorci de Transport de Mallorca, una gran part d'usuaris utilitzen el busos a primera hora del dematí o entre les 2 i les 5 del capvespre. Això, per tant, fa evident que és el mitjà de transport habitual per a moltes de persones que van a fer feina. I de les 76 línies que hi ha a Mallorca, la més utilitzada és la 501, és a dir, aquella que uneix Manacor amb Palma, passant per Felanitx, per Campos i també per Llucmajor. Tots ells són pobles, són municipis, amb gran activitat econòmica i comercial. És una línia aquesta que en els darrers 12 mesos ha fregat el 1.700.000 passatgers.
La gratuïtat del transport públic, en vigor d'ençà de l'any 2022, ha ajudat a incrementar el nombre d'usuaris dels busos interurbans. De fet, prop de 10 milions d'usuaris hauran passat enguany per l'estació interurbana Intermodal de Palma. Des d'aquí, des d'aquest punt, és d'on més es fa servir el bus del TIP, però també encapçalen la llista de municipis amb més usuaris que Calvià, Manacor, Alcúdia i Inca.
Yo tengo incluso hijos que lo utilizan hasta la estación en su coche y después van al trabajo, al centro de Palma, van en el tren, les compensa mucho más, huyen autobuses.
Yo no tengo coche, entonces siempre que me de moure, agafo bus.
Por necesidad.
Entre enguany i l'any passat, el TIP ha incorporat 16 busos nous i al llarg del 2026 n'estan prevists 21 més. Una ampliació de la flota que cerca millorar la freqüència d'algunes rutes. És Lluïsa Serra, que és la directora gerent del Consorci de Transports de Mallorca.
Això a línies com, per exemple, Solla, que se fan 5 busos, incrementes un bus i estàs incrementant l'oferta un 20%. Si ara se... La freqüència és cada 30 minuts, doncs potser serà cada 20 o 25. Veurem com podrem regular tot això.
I si just ara parlaven del transport públic, ara ens referim al vehicle privat, perquè qui tingui cotxe particular ha de saber que el municipi de Campos, a Mallorca, tindrà, a banda l'estiu, una ITV mòbil que podrà donar servei fins a 5.000 vehicles cada mes.
Amb aquesta assignatura s'ha fet efectiva la cessió d'un solar de l'Ajuntament al Consell de Mallorca que permetrà la instal·lació d'una ITV mòbil en 4 línies d'inspecció per a cotxes i motos. Xisca Porques, la Vallesa de Campos.
Aquest ajuntament ha cedit un solar de 12.700 metres quadrats, que això tindrà una capacitat més o menys de poder passar, si té UV, a 5.000 vehicles per mes.
El solar està ubicat entre el poliesportiu municipal i el punt verd. S'hi invertiran 250.000 euros per adequar-lo i instal·lar-hi els envelats, unes obres que esperen que estiguin enllestides abans de l'estiu.
Tindran un ITV a molt poca distància de casa seva. Ja no s'hauran de desplaçar ni a Palma, ni a Calvià, ni a Manacor.
Aquest és un pas més per a la construcció d'una estació d'inspecció de vehicles fits al municipi, que respon al compromís de la institució per millorar la xarxa d'estacions d'inspecció. Llorenç Galmés és el president del Consell de Mallorca.
Hem aconseguit reformar les estacions, ampliar les hores, tant durant la setmana com també el cap de setmana, i hem aconseguit reduir de més de 5 mesos la llista d'espera a 15 dies o un mes, segons ITV i segons la temporada de l'any.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Parlàvem ara del transport públic, de com ha augmentat aquest darrer 12 mesos i també quina és la seva relació amb l'augment del cost de la vida. I ara hem de parlar d'una altra xifra, perquè el centre d'anàlisi Funcas ha triat com a dada de l'any l'increment del preu de l'habitatge en el tercer trimestre d'enguany, és a dir, entre el juliol i el mes de setembre, que ha registrat un creixement de més del 12%. És la pujada més gran del darrer 20 anys.
Ens hem de remuntar al quart trimestre del 2005 per trobar un creixement superior que va ser del 12,8%, mentre que l'increment creixement més gran registrat es va marcar a finals del 2003, que va arribar al 18,5%. Pel que fa als principals països europeus, només a Portugal el preu de l'habitatge se situa en els dos dígits. Per exemple, a Alemanya i Itàlia el preu de l'habitatge augmenta en un 3 i un 4%.
I encara pel que fa a l'habitatge, més per Mallorca proposa declarar l'illa territori tensionat. Els ecosobiranistes plantegen limitar l'ús turístic dels habitatges i posar en marxa una estratègia integral d'emancipació juvenil davant allò que ells consideren una emergència de l'habitatge.
La formació presentarà una moció al pròxim ple del Consell per abordar de manera decidida la situació del mercat immobiliari, amb especial atenció a la joventut, i per exigir, asseguren, una resposta pública immediata davant la pressió turística i especulativa. Biel Paeres és el conseller de Més a la institució insular.
Les dades són esfereïdores. Gràcies a l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut de les Illes Balears, sabem que els joves de Mallorca necessiten més de 7 anys sencers del seu salari per comprar un habitatge i més del 100% del seu sou net mensual per aconseguir una hipoteca.
Continuem parlant d'economia perquè les Illes Balears són un dels territoris de l'Estat amb més treballadors autònoms, només per darrere de Galícia i de Castella i Lleó. La protecció social, la facturació digital i el sistema de cotització són els temes que més preocupen en vista a l'any que ve.
A l'arxipèlag hi ha actualment més de 121 autònoms per cada 1.000 habitants. Els àmbits que més creixen són el de les noves tecnologies i el dels serveis. Tot i això, el sector acumula demandes per a la millora de les condicions de treball. El 2024 es va canviar el sistema de cotització, però aquest és encara injust per a les rendes més baixes. Així ho denuncia la Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors, UTAE, és Genori Vallcaneres, que és el president de l'entitat a les Illes Balears.
El que s'ha de millorar molt és precisament és que un autònom que guanya 600 euros cada mes n'hagi de pagar quasi 300. Això és el problema, que els autònoms en rendiment més baixos segueixen sent els que més paguen en proporció als que tenen el rendiment més alts. Una persona que tingui un rendiment de més de 4.000 euros en el mes pagarà el mateix que un que en tingui 20.000.
Fa poc el govern central ha anunciat que endarreria l'obligatorietat d'adequar-se a la facturació digital i aquest fet ha generat queixes entre autònoms i empreses que s'havien preparat per al canvi que hauria de servir per agilitzar la burocràcia.
Hauria de servir per automatitzar el màxim possible el sistema precisament per simplificar la burocràcia dels autònoms i dels petits i les petites empreses. De moment no veiem que sigui així. O sigui, si és vera que la Hisenda tindrà un major control damunt dels autònoms i petits empresaris, però no veiem molt bé que això simplifiqui res. O sigui, si l'autònom segueix tenint que presentar aquest trimestre.
Més enllà de la necessitat d'un ajustament en les bases de cotització i de la millora burocràtica, hi ha temes estructurals que segueixen preocupant el sector. Un repte històric és avançar en la protecció social dels autònoms. D'una banda, només un 8% de les demandes d'atur acaben amb una prestació i de l'altra, les pensions de jubilació dels treballadors per compte propi són un 42% més baixes. Malgrat tot, les illes segueixen creixent en nombre d'autònoms i som un dels territoris amb empleats d'aquesta modalitat.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Parlem ara de l'àmbit de la política en una jornada que ha estat de balanços, tant pel que fa als principals líders de l'oposició a l'Estat, a Espanya i també a les Illes Balears, perquè a les Illes la secretària general del PSIP, Francina Armengol, augura un canvi polític a les Balears en les properes eleccions autonòmiques. Armengol acusa la presidenta del govern, Marga Proens, d'entregar-se, diu, a vots. Segons la presidenta del Congrés, el gir del govern cap al postulat de vots està generant por, diu ella, i malestar entre la ciutadania.
Des que en Marga Proens s'ha entregat absolutament en els postulats de vots, encara hi ha més gent que té por en això i que té ganes de que hi hagi un govern d'esquerres, que hi hagi un govern progressista, i per això sempre reclam l'unitat de l'esquerra política i social en aquestes illes, perquè som una majoria social que, sens dubte, podem governar en el 27, en el 26, si és escàs.
I més balanços, perquè qui també n'ha fet per aquest 2025 és el president del Partit Popular a l'àmbit estatal, Alberto Núñez Feijóo, que ha carregat de manera dura, en aquest cas, contra el govern de Pedro Sánchez i ha insistit en les múltiples, ha dit, casos de corrupció que l'en revolten.
Los escándalos, la corrupción y el mal funcionamiento del gobierno repercuten directamente en la vida de los españoles, en nuestra economía, en las infraestructuras, en los servicios públicos y en la credibilidad internacional de nuestro país. 2025 ha sido el año del colapso total del sanchismo.
Avui capvespre s'ha sabut que la Guàrdia Civil ha rescatat un cadàver que surava en aigües mallorquines, en concret al Llevant, entre Cala Millor i Sa Coma.
La principal hipòtesi és que podria ser d'una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears en una embarcació precària. En el cap d'any han arribat a les costes de l'arxipèlag al voltant de mig centenar de cadàvers que se sospita que podrien correspondre a migrants.
I precisament avui han sabut una sèrie de xifres, de dades sobre el fenomen migratori que arriba amb embarcació de manera irregular. La ruta migratòria des d'Algèria cap a les illes deixa un milenar de desapareguts, probablement morts aquest any que està a punt d'acabar, en les illes com a laboratori de l'anomenada necrofrontera. És a dir, com a la via més mortífera per a les persones que fan aquest itinerari amb una embarcació irregular. Així ho assegura l'ONG Caminando Fronteras en el seu darrer informe, en què confirma el desplaçament de la part més perillosa de la ruta algeriana a l'arxipèlag, sobretot a Eivissa i també a Formentera.
La ruta algeriana, que uneix el nord d'Algèria amb la costa mediterrània de la península i les Balears, ha mantingut una activitat constant tot l'any i s'ha consolidat com l'encreuament migratori més transitat de l'Estat, superant la ruta atlàntica cap a les Canàries i el trajecte des del nord del Marroc amb 1.037 víctimes i 121 tragèdies marítimes. Caminant de Fronteres confirma que la part més perillosa de la ruta s'ha desplaçat a les Balears, laboratori, diuen, de la necrofrontera on més morts hi ha, sobretot a les Pitiuses. L'organització determina que el nostre arxipèlag és, a més, una de les regions més opaques en relació amb la recerca dels migrants, amb recerques passives i limitació d'efectius per a localitzar els cossos, situant la comunitat com una de les pitjors fronteres d'Europa. Elena Maleno, fundadora i portaveu de l'organització.
No ayuda mucho esos discursos racistas, esos discursos de odio, el enfrentamiento entre las distintas administraciones públicas, la negación de derechos de familias, todo eso hace que Baleares sea ahora mismo uno de los peores ejemplos de frontera que pueden existir en Europa.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per la Mare de Territori i de Medi Ambient, perquè a Menorca la Federació d'Associacions de Veïnats ha presentat una queixa formal davant l'autoritat portuària per les molèsties, segons asseguren, del ferri de Transmet, Ciutat de Granada.
El vaixell va romandre atracat durant tot el cap de setmana amb els motors en marxa, provocant renous i vibracions per damunt dels límits legals permesos. Fonts properes a la companyia asseguren que va ser causa del mal temps, mentre que els veïnats diuen que les condicions meteorològiques eren normals i que no hi havia cap motiu perquè el ferri no pernoctés a la bocana del port. Un conflicte que, recordem, ve de lluny i que s'arrossega des de l'any 2003 amb denúncies davant l'autoritat portuària, Ports de l'Estat i fins i tot la Fiscalia. Gonçal Seguí és el president de la Federació de Veïnats de Menorca.
Ho saben, m'ho han reconegut, es van comprometre que aquest barco, com que no complia la normativa, fondatgeria fora port, i no ho compleixen i fan el que els hi dona la gana, xerrant clar. Ni feia mal temps, ni havia onades, ni havia tramuntana, ni havia res. O sigui, ja n'hi ha prou d'enganar-mos. Vull dir, arriba un moment que perds la paciència. I dius, bueno, per què serveix l'administració si ni sa local, insular, ni autonòmica, ni es ministeri, ni fiscalia, ningú te fa cas?
I nou capítol del quiosquets de la platja de Formentera. Tot i que les instal·lacions s'han de retirar entre dia 15 de gener i dia 15 de febrer, la majoria encara no han decidit si se desmuntaran o no. Tot això mentre el govern proposa la retirada de les concessions. Regina Mahans.
Només un dels 8 quiosquets de platja de Formentera ha començat a desmuntar les seves instal·lacions. La resta continuen completament en peu i els propietaris de la concessió encara no han decidit si desmuntaran o no. Al·leguen que el concurs no mencionava l'obligatorietat d'haver de retirar els bars entre el 15 de gener i el 15 de febrer. L'any passat, aquesta negativa a desmuntar va suposar l'obertura d'un procediment sancionador per part del Consell de Formentera que es va resoldre amb una multa de 1.500 euros. Ara, a més, un informe de la Conselleria de la Mà del Govern proposa retirar la concessió dels quiosquets de platja de Formentera per les irregularitats detectades, entre aquestes l'incompliment del desmuntatge d'enguany.
I la Torre de Defensa Costanera de Portinatx, declarada bé d'interès cultural, és ara de titularitat pública. El Consell d'Eivissa l'ha adquirida amb l'ajuda de fons de l'impost de turisme sostenible, una transacció aquesta que s'emmarca dins el Pla Insular de Recuperació i Rehabilitació d'Espais Patrimonials Públics.
Tot i que la Torre de Portinatx es conserva en un estat estructural prou bo, acumulava dècades de manca de manteniment. Aquesta compra garantirà la conservació, protecció i posada en valor d'aquest element defensiu. És la consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni d'Eivissa, Sara Ramon.
Aquest bé s'ha comprat, un bé d'interès cultural, s'ha comprat amb part fons de CITS, que són 425.000 euros, i el reste s'ha pagat amb fons del Consell Insular d'Eivissa.
Informatiu Vespre. Esports.
I va ben anar, arriben ara els esports en què el Mallorca ha tornat a la feina. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Després de 9 dies d'aturada de Nadal, l'equip mallorquinista ha fet avui matí la primera sessió d'entrenament en vista al partit de Lliga de diumenge contra el Girona a Somos. S'ha reincorporat tota la plantilla a les ascensions d'Omar Mascarell, que ha de tornar després de quedar eliminat a la seva selecció Guinea Equatorial a la Copa d'Àfrica, Takuma Sano, que tornarà avui cap vespre de les vacances, i Mateo Josef, que té la grip. Pablo Torre, tot i la fractura que pateix a un dit de la mà dreta, ha entrenat amb el grup i sembla que podrà jugar contra el Girona. Un partit clau perquè el Mallorca s'allunyi de les places de descens i que podreu seguir en directe diumenge a partir de les 4:30 a IB3 Ràdio. I en futbol sala, aquest cap de setmana jugarà Somos la Supercopa d'Espanya. El Palma Futsal disputarà la semifinal contra l'Inter Movistar el dissabte 3 de gener a les 7 del vespre al Palau d'Esports de Somos. Una nova oportunitat perquè l'equip aixequi el que seria el primer títol nacional del club. El jugador Mario Rivillo s'ha parlat d'aquest enfrontament.
Bueno, hace poco hemos jugado la Copa del Rey también allí en Torrejón, que nos eliminaron, y así que, bueno, que también tiene que servir de motivación de cara al partido el sábado, ¿no? Sabemos que va a ser un partido de tú a tú, que se va a decidir con detalles, como suelen ser siempre, y el que más ha aceptado de cara a portar esto es evidente, pero bueno, si algo tenemos un punto a favor es que jugamos en casa.
L'altra semifinal entre Cartagena i Peníscola es disputarà just abans a les 4:30, i la gran final serà diumenge a les 4 del capvespre. I en voleibol, la Barca Menorca ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya. L'equip menorquí va caure ahir contra el Heidelberg per 3-7-2 i no va poder revalidar el títol. Una final molt disputada, i tot i la derrota, l'entrenador de la Barca, Bet Llorenç, està orgullós de la imatge que va donar l'equip.
Són molts de detalls que un de vegades mai espera que poden passar, però el més important de tot, crec jo, és el que dius, és l'identitat de l'equip, com igualment es refà, com lluita, com té possibilitats i com segueix sent un equip molt campió.
En bàsquet, a la primera FEP, el Figui Mallorca es va endur el derbi contra el Permer per 82-80. El Figui, en zona de play-off, és 7, mentre que el Palmer es coé en 15 punts i només 2 victòries. Tot i aquesta mala dinàmica, el jugador del Palmer, Jesús Carralero, confia poder revertir la situació.
Este equipo se puede plantear meternos en esa mitad de tabla, porque al final entre los cuatro o cinco equipos de abajo de la tabla que estamos ahora mismo nos distancian 2 o 3 partidos.
D'altra banda, l'Estia Menorca va guanyar el Flexicar Fuenlabrada per 80-70 i tanca l'any en 8a posició. I en ciclisme, el 2025 ha estat un bon any per a la Federació Balear. Un any en què Albert Torres s'ha proclamat campió del món en pista, Mavi Garcia va guanyar una etapa al Tour i un bronze al Mundial, i Joan Sansó ha estat subcampió del món de ciclisme adaptat. I per al 2026, un dels objectius de la Federació i del seu president, Toni Bausà, és millorar la feina a la formació.
També tenim nous reptes i projectes per ciclisme de base. Pensam a la federació que tot el que és tema de base, els lotetes que comencen, és allà on ho hem de potenciar, perquè d'aquí és allà on sortiran els futurs campions.
7:24, feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Falten 2 dies perquè sigui dia 31 de desembre i aquesta és una data important no només perquè és el darrer dia de l'any, sinó també perquè és una fita històrica a Mallorca i arreu de les Illes Balears, perquè demà passat farà 796 anys d'ençà que les tropes del rei en Jaume varen entrar a Palma, i Mallorca ho commemora celebrant la festa de l'estandard, de les més antigues de caire civil d'arreu d'Europa. Avui s'ha donat el tret de sortida a aquestes festes en la lectura del pregó per part de l'artista nascut a l'Aró, Pell en Vies, però que fa molt d'anys que està relacionat amb la ciutat de Palma. Pere Morell ho ha seguit i és a cort. Pere, bon vespre.
Hola, bon vespre, Toni. Sí, la lectura del pregó ha acabat ara fa breus minuts i ha estat rebuda amb un fort aplaudiment. I és que, coincidint amb la candidatura de Palma com a capital europea de la cultura, el creador de la icònica escultura Palma, ubicada al Passeig de Grera, ha estat elegit per encetar les festes de l'estandard en la lectura del pregó. Jean Vies ha criticat la saturació de la ciutat, així com la pèrdua del teixit comercial i dels bars de tota la vida en un pregó ple d'ironia, on també ha volgut rememorar els seus inicis com a artista. L'Alaronès s'ha mostrat feliç per l'oportunitat en unes declaracions fretes abans de la lectura del pregó i ha proclamat una major protecció per l'art de Palma, encara que reconeix que ciutat bulleix de cultura.
Cultura és el pilar de qualsevol poble, de qualsevol societat, a més. Sense cultura, no món.
I a més, però, la lectura del pregó, Pere, marca l'inici d'unes festes ben conegudes.
Sí, la lectura del pregó és l'inici d'unes festes que tindran el seu punt culminant dia 31 en la col·locació de l'estandard de cor. Comença una de les celebracions civils més antigues d'Europa.
Moltes de gràcies, Pere Morell, des de cor, des de prop de la sala de plens, on just ara ha acabat la lectura d'aquest pregó de la festa de l'estandard, llegit per l'artista plàstic, escultor i pintor Pell en Vies, un artista nascut a l'Aró, però ben vinculat d'ençà de fa anys a la ciutat de Palma. Ja sabeu que la festa de l'estandard té el seu punt més àlgid el mateix dia 31 de desembre, amb tota la corporació municipal que surt de l'Ajuntament i clava l'estandard ben enmig de la plaça de Cort, i després el llegeix el poema La lectura de la colcada, que cada any aplega centenars i centenars de lots que van a sentir aquesta lectura. I coincidint amb l'aniversari de l'entrada del rei en Jaume a Palma, la plataforma 31 de desembre ha convocat per a demà la manifestació a favor de l'autodeterminació.
Amb el lema La solució és l'autodeterminació, el recorregut començarà demà a les 6 de l'hora baixa al Passeig del Born i acabarà la coneguda com a plaça del Tub. Els convocants amb aquesta manifestació també reivindiquen que el Consell retorni la celebració de la Diada de Mallorca aquest dia, en lloc de celebrar-se dia 12 de setembre.
Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Tres persones han mort i una ha resultat ferida després de veure sorpreses per una llevisada mentre esquiaven a la zona del Pic Tablato, al municipi pirenenc de Panticosa, a Osca. Dos homes més que anaven amb el grup han resultat il·lesos i són els que han alertat el servei d'emergències.
La zona del succés és molt freqüentada pels aficionats a l'esquí de muntanya, ja que hi ha un pendent de 1.000 metres de desnivell. Bain Gutiérrez és el cap del grup de rescat de la Guàrdia Civil.
Los minutos son cruciales y el autosocorro del propio grupo y los grupos cercanos pues es muy importante. A tres personas, pues bueno, sacarlas de la zona donde estaban enterradas, y una cuarta persona que estaba pues enterrada a una profundidad considerable ha tenido que ser desenterrada por especialistas en montaña del Grin.
I a Indonèsia continua la recerca dels tres valencians que estan desapareguts després d'un naufragi i avui matí han trobat morta una de les menors.
És una de les filles de la família afectada. Eren sis persones d'aquesta família que viatjaven en una embarcació durant les seves vacances a Indonèsia que varen ser sorpresos per una tempesta. Els serveis d'emergència van poder rescatar la mare i una de les filles que va caure a l'aire de l'aigua abans que es trenqués l'embarcació.
I doncs aquesta informació s'hauran fet a les 7:30. Tindreu informació detallada i actualitzada al butlletí informatiu de les 8 i a tota hora al web d'IB3 Notícia. Vos deixam ara amb el programa especial d'aquestes festes, El teu Nadal, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Bones